Fa 10 dies es tancava el campus de Bellaterra, la primera setmana de la innovació de la Universitat Autònoma de Barcelona. Al Connectats hem volgut aprofitar aquesta cita per copsar l'estat de salut d'una de les universitats més ben valorades a Catalunya, Espanya i també al món. Per aquest motiu hem convidat el seu rector, Javier Lafuente. Bona tarda.
Molt bona tarda.
Com anar aquesta primera edició de la setmana de la innovació? I expliqui'ns una mica en què consisteix.
Bueno, ha estat molt interessant, perquè tenien algunes coses que les havien fet d'una forma separada i hem decidit juntar-lo per intentar començar a tenir més, bueno, per tenir molt més impacte en el territori. I llavors, en principi, van fer actes cada dia de la setmana diferents. El primer dia de la setmana van estar fent un sistema de presentació de prototipos, de casos d'èxit i coses que havien fet. El segon dia van fer la segona fira de la innovació, que havien fet una fira anteriorment. Aquesta vegada va haver quasi 300 persones de diferents empreses i institucions d'aquí, del voltant, del territori. On van fer més de 200 reunions el dimecres, van fer la presentació del col·lectiu d'empreses del Parc de Recerca, que és grans empreses, van venir quasi 20 empreses, on van treballar una mica els reptes de les necessitats de la societat i cap a on tenim que anar i connectar entre el que seria les necessitats socials i les ofertes de la universitat. El quart dia, el dilluns, ho van dedicar a temes d'intel·ligència artificial, incloent un concert fet per intel·ligència artificial, i el cinquè dia, que per mi també és important perquè era el segon any que ho feien consecutivament, que és la jornada de ciència i emprendedoria en femení, perquè és molt important generar aquestes vocacions. Al nostre teixit, a les persones normalment els costa emprendre, però si els nois tenen alguna més intenció, però en el gènere femení és més difícil que intentin fer emprenedoria. Mm. Llavors van fer una jornada, tot un matí, sencer, dedicada a aquest tema i impulsant amb casos i exemples d'èxit i ajudant i inventant a que les nostres investigadores emprenguin i intentin arribar al mercat.
I a banda d'establir aquesta connexió entre la universitat, és a dir, el coneixement i l'empresa, quin era el principal objectiu? Per què decideixen fer aquesta primera edició?
De la Setmana de la Innovació? Sí. És una mica... A veure, nosaltres... La universitat, tothom ho té clar, que nosaltres formem professionals d'un nivell molt alt. A més, fem recerca i intentem desenvolupar noves tecnologies, nous casos, però si alguna cosa històricament ha fallat és la connexió entre la universitat o la recerca, els centres de recerca i la societat. Llavors, per buscar aquesta connexió, per incrementar-la, per impulsar-la, vam fer la Setmana de la Innovació, on el que busquem és això, que les empreses o institucions no tinguin que anar a Holanda o a Alemanya a buscar innovació, que vinguin a buscar aquesta innovació, aquesta recerca, aquestes capacitats que tenim en el territori i que l'aprofitin, perquè a més són els nostres impostos que tenen que utilitzar-se per generar més valor i per canviar la nostra societat. Volem ser motor de canvi.
I quin és el retorn d'una iniciativa com aquestes que rep la universitat?
Retorn, et refereixes al retorn a nosaltres, al retorn a la societat?
O... No, el retorn a la pròpia universitat.
A la universitat no, això és una inversió, no té un retorn directe, sí que té un retorn a llarg termini, però és una de les nostres funcions. Nosaltres considerem, insisteixo, una universitat pública d'una altíssima qualitat. Nosaltres estem considerats, tal com ho deies a la introducció, estem en els rànquings internacionals a un nivell molt alt, però això no significaria res si no impactem en el nostre territori, si els nostres conciutadans no reben beneficis d'aquesta institució, i per nosaltres això és primordial i això és per lo que ho fem.
Uh-huh. Quines serien les dades que ens parlarien d'aquesta bona salut del campus? Si ens referim a diferents àmbits, el de la docència, el de la recerca, el d'aquesta transferència que ara ens referíem a la societat, si parléssim de dades, quines serien? Doncs aquesta parla del bon treball que estem fent o de l'esforç que estem fent.
T'ho explico una mica molt ràpid.
Molt bé.
i després, si vols, te faig algun aclariment. Quan parlem de la qualitat, des del punt de vista docent i de les bones dades, són igual que cadascun dels anys anteriors. Nosaltres, per sort o per desgràcia, perquè estem en una societat, tenim cada any més o menys els mateixos números d'estudiants d'entrada, tenim al voltant de 7.000 i pico, i tenim 27.000 estudiants de grau, i al voltant de 3.000 i pico de màster, tenim estudiants de doctorat, tenim molta gent, no entro ara, al nostre campus tenen uns 70.000 persones que venen i van cada dia. Mm-hmm. Però això d'aquí, quan mirem les notes de tall dels universitaris, són molt altes, però això també podria ser un enganyo, perquè al final és un tema de quina és l'oferta i la demanda. Nosaltres l'oferta i la demanda no quadren, i quan no quadren llavors pugen les notes. Jo estic content perquè la nostra universitat és triada en primera opció per moltíssims estudiants, molts del territori, i estic content perquè ho aconseguim. Però no seria... hem d'aconseguir no dormir-nos, mantenir aquesta tensió per mantenir la qualitat de la nostra docència. O sigui, des del punt de vista docent, està bé. Si mirem la internacionalització, tenim al voltant d'un 8-9% d'estudiants que són internacionals en el grau. Si passem al postgrau o al doctorat, això encara em fa sentir-me més orgullós, perquè aquí tenim entre el 37 i el 39% dels nostres estudiants que són de fora d'Espanya. I això ens diu que els estudiants, quan poden, trien a l'autònoma. Trien venir a l'autònoma i trien des d'arreu. Per exemple, tenim molts estudiants xinesos, tenim gent de tot arreu. I això està bé perquè continuem tenint 5.000 estudiants de doctorat. Això és una xifra espectacular. Estem defensant cada any al voltant de 800 tesis doctorals. Això significa que són una de les universitats d'Espanya que més tesis doctorals defensa cada any. Tot això són mesures des del punt de vista docent. Si ens anem a la recerca i mirem les dades del programa de recerca de la Unió Europea, crec que en l'últim programa són la primera universitat d'Espanya en programes d'aquests competitius en obtenció de fons. Si mirem la transferència, en els últims 5 anys són la universitat que té més patents a nivell internacional, patents fetes a nivell europeu, no espanyoles, i que és com les fem nosaltres. Però si a més mirem quin és l'impacte que té, avui mateix en l'expansió tenim un article d'una empresa que va crear l'Autònoma, que ja ha estat comprada per una empresa americana, i a més ens hem transferit tot el que seria l'acord de llicències, per lo qual és possible que en uns pocs anys hi hagi un retorn important de fons per a la nostra universitat per invertir-los una altra vegada en fer recerca i formació al més alt nivell. Perdona per la resposta tan llarga.
No, però il·lustrativa per saber efectivament doncs quina és la situació actualment. Si ens fixem en la zona on es troba l'Autònoma, a la comarca del Vallès Occidental, sí que ens agradaria que ens pogués comentar una mica quina és la relació que mantenen a nivell institucional, amb ajuntaments, amb empreses. Ho dic perquè el seu naixement l'ubiquem al 68, per exemple, la Facultat de Filosofia i Lletres es va instal·lar aquí al monestir de Sant Cugat. Després, més endavant, al 72, l'Escola Universitària d'Estudis Empresarials a Sabadell, i novament a Sant Cugat al 73 es fa l'Escola Universitària de Mestres. Vull dir que d'aquesta base, d'aquest origen i per la seva ubicació es desprèn que un cert teixit i una certa relació s'ha mantingut. Ara mateix, quina seria?
Afegeix una cosa que no has dit, que és medicina, en el Parc Taulí, que fa bé de 15 anys. Mm-hmm. Nosaltres inicialment naixem d'aquesta forma que deies tu, 68, 72, en un lloc. També comencem estudis de medicina a l'Hospital de Sant Pau a Barcelona.
Sí, correcte.
I després ja es comença a construir el que seria el campus, en aquell moment una situació una mica... anem a dir franquista o prèvia a la situació actual, i anem creixent i anem considerant. Però per nosaltres, jo t'ho he dit abans en un moment, per mi el meu objectiu, l'objectiu de la universitat, no del rector, de tota la universitat, que jo el que faig és representar-la, és arribar al màxim prestigi internacional, intentar arribar a ara mateix, si mirem algun rànquing en el QS, que és un de molt prestigi, estem en la posició 146 del món. Després ja, si vols, parlo d'algun del número de universitats que entren en aquest rànquing, però no té cap resultat si no impactem el nostre territori. Quin és el nostre territori, el Vallès? Ara fa 5 anys, jo estava com a vicerrector, van crear el que seria el Hub B30, o el Hub d'Innovació B30, que està pensat, i fixa't, diem el nom i tot, no posa Universitat Autònoma, posa Hub B30, perquè intenta indicar una connexió entre totes les diferents ciutats i pobles que hi ha entorn als Vallesos, des del Baix Llobregat fins al final del Vallès Occidental, incloent tota la ciutat, intentant connectar, i això estava fet, i està fet, i està funcionant molt bé, no des d'un punt de vista de l'autònoma, és innovació cooperativa, on ens connectem tots, on tothom té alguna cosa que aportar, on està la Politécnica, on està la de Creàpolis, on estan tots els ajuntaments, però també estan les associacions d'empresaris, on el que busquem és donar resposta als reptes de la societat, i per això nosaltres és superimportant.
Anem a una qüestió més concreta. Si recordem el malaurat ciberatac que es va produir el 2021, això ha obligat a l'autònoma a prendre o a reforçar les mesures de seguretat? Com està ara?
Explico una mica el tema del ciberatac. El tema del ciberatac ens va portar pràcticament un any de treball. No va ser un any de problemes, sinó un any de treball, perquè nosaltres al cap de les classes, a diferència del que diuen alguns, no van parar en cap moment, però diguem que van decidir canviar totes les estructures informàtiques, i això es va implicar una inversió que ens va ajudar el govern de Catalunya. Jo he d'agrair que en aquell moment van venir a ajudar-nos, i llavors van fer un plantejament global on van poder fer unes inversions de seguretat que ens haguessin costat 4 o 5 anys. Això ens va ajudar, ens va canviar, i ara mateix tenim una estructura molt més robusta, on mai pots dir que no te poden entrar, perquè és el mateix que passa en una casa, teniu que ser conscient, per els oients que ho tinguin clar. Tu pots reforçar el que vulguin. Si una banda de persones, en aquest cas organitzada i amb molt poder, decideixen entrar a casa teva, entraran. I llavors el que has de fer és posar-li més difícil, perquè en tot cas hi vagin a la porta de davant. Perdó per això, però és el que passa. I llavors nosaltres en aquest moment tenim una estructura molt més segura, tenim un sistema de seguretat molt reforçat, hem canviat alguns procediments que teníem que eren més individuals, hem passat al núvol algunes de les nostres aplicacions per tenir garanties. Pensa que ni una dada va ser agafada pels lladres, ni una dada. O sigui, això que jo ho vaig dir al principi, i vaig dir, espero que no m'equivocar-me perquè no tinc seguretat, però corria per internet, i al final no van aconseguir ni una dada. Què va passar? Que alguns sistemes de reforç que teníem nosaltres ens van permetre salvar-les i recuperar-les, però sí, el que sí que t'he de dir és que hem canviat totes les estructures. Jo no puc dir que ara tenim una seguretat 100%, perquè això sempre és impossible, però jo diria que és diverses vegades més bona de la que teníem abans, i això és un tema. Hem ajudat, hem col·laborat i hem cooperat amb altres institucions per intentar explicar-te del nostre problema, intentar fer una virtut i intentar ajudar-li i explicar-li com millorar. Ens ha funcionat molt bé i continuem tenint atacs, perquè a vegades les persones pensen que, clar, hem atacat la web, no, això passa cada dia. El tema va ser molt diferent, va haver tres estructures d'informàtica amb un atac que va durar mesos, amb un sistema amagat, i on ens van intentar, on es van entrar a les estructures de dintre, però no van poder fer malbé res del que teníem. Al final van tenir sort i ens ha ajudat a canviar-lo tot.
Abans parlàvem de la connectivitat, de la connexió amb el territori. Si parlem de la mobilitat dins del campus, estem parlant de milers de persones que es desplacen o bé diàriament o que es mouen pel seu interior. Hi ha problemes en aquesta mobilitat?
A veure, imagina't, tenim un campus que té unes 300 hectàrees, perquè els oients es facin una idea. He dit que hi havia 27.000 estudiants, més 15.000 de postgrau, més 5.000 de doctorat, més tots els treballadors, més tota la gent que ve aquí de subcontractes. I estem parlant d'unes 70.000 persones que no venen tots els dies, però a més tenim un campus que està enmig de la connexió entre ciutats, i per la qual hi ha gent, veïns de Sabadell, que venen a Sant Cugat o que van a Sal o de Cerdanyola i passen pel nostre camp. Per tant, la mobilitat és molt... patim un tema de circulació de gent. El que sí que ha canviat en els últims anys és l'esforç que hem fet per augmentar la sostenibilitat i per aconseguir que el transport públic sigui el medi més general. I en aquest moment, les dades que tenim, nosaltres fem enquestes de mobilitat any rere any des de fa més de 15 anys, i llavors en aquest moment tenim el màxim de número de persones que utilitzen el transport públic per venir. El 67% de les persones que venen a l'autònoma o marxen de l'autònoma utilitzen el transport públic, majoritàriament el ferrocarril de la Generalitat, però també autobusos. Hem col·locat dues estacions d'autobusos interns en el campus per connectar amb ciutats, on també ens arriba el tren de la Renfe, on hi havia aquest donar una mica més de problemes segons de mobilitat, però això no és una causa nostra. I ja sabeu que tenim tres línies d'autobusos internes, que això és un problema perquè les tenim que pagar nosaltres, però bueno, aquest és una altra batalla que no faré avui per la
Per tant, si en general li preguntem per l'estat de salut de la Universitat Autònoma de Barcelona, diria així en plan titular.
L'estat de salut de l'autònoma és perfecte, és molt bo, i sol tenim un problema, que no tenim prou diners per menjar. Per passar que hem passat molta gana, eh? I hem passat tanta gana que hem perdut el greix i ara estem perdent el muscle.
Però imaginem, perdoni, però imaginem que amb l'entrada en vigor o l'aplicació de la LOSU, tot això s'hauria de solucionar, no?
Bueno, és que ho fiem. A veure, a la LOSU el que diu és que té que haver l'1% del finançament de l'Estat. Què passa? Que la LOSU és una llei estatal i el finançament de les universitats depèn de les comunitats autònomes, en aquest cas de la Generalitat. Llavors, si no hi ha traspassos suficients a la Generalitat, difícilment es poden finançar. Jo, de totes maneres, ara mateix estem treballant amb el Ministeri per donar una ajuda específica per incrementar temes de professorat. Jo hi confio en que al final arribi amb aquest 1%, però en aquest moment no estem per al 0,5, o sigui que ens falta la meitat de la fin de finançament. No, jo no necessito que doblen, perquè tal com t'he dit, en la universitat, encara que la gent no ho sàpigui, som unes estructures molt eficients, on treballem bé, ho fem, perquè et faci una idea, en els últims 12 anys, el consum energètic en lloc d'anar incrementant s'ha anat disminuint, perquè cada any tots els diners que estalviem d'energia els tornem a invertir en millora d'eficiència energètica. Això fa que cada any la factura energètica, encara que pugi el cost elèctric, vagi baixant. Nosaltres intentem ser el més eficients possible i confiem en el Pacte Nacional per la Societat del Coneixement, que van signar tots els partits al Parlament de Catalunya, i que ens incrementin. No fa falta que ens doblin, que ens incrementin una miqueta el pressupost, perquè al final som un motor de canvi. Volem ser l'element que permeti que la nostra societat sigui una societat més rica, més plena, amb més satisfacció.
Els acabarem convidant a casa perquè a veure si ens solucionen aquesta baixada de la factura particular.
Si vols t'ajudo, perquè precisament soc una mica friki en aquest tema.
Estaria molt bé. Javier Lafuente, rector de la Universitat Autònoma de Barcelona, moltíssimes gràcies i bona tarda.
Moltíssimes gràcies a tu i sempre disposada.
Gràcies.
Adéu.
Connectats, una experiència radiofònica a Sabadell.
Ràdio Sabadell, 94.6.
Terrassa.
Ràdio Municipal de Terrassa, 95.2.
Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, 91.5.
El Prat.
El Prat Ràdio, 91.6.
Castellà.
Ràdio Castellà, 90.1.
I Badalona.
Ràdio Ciutat de Badalona, 94.4.
Cada tarda de 4 a 6, Connectats.
passen 6 minuts de 4:45 de la tarda i parlem d'estalvi, perquè a propòsit de les notícies d'actualitat que avui tractarem, doncs, poca broma, eh? Les restriccions per sequera a l'àrea de Barcelona es podrien avançar. Aquesta és l'última hora d'un tema que havíem previst comentar, perquè ja ens deien que s'estaven fent estudis per mirar de baixar la pressió de l'aigua, tot això.